Us estem oferint un programa especial del suplement des del pavelló esportiu del Palma Arena.
Ocupat, no fent res, segur. Trobar el temps per poder perdre'l amb tu. Per això avisa, no et surtis de la feina si t'he de dir la veritat. Que fa estona que deambulo amunt i avall com la resta de la gent. És molt probable que no vagi enlloc.
Els últims mesos hem hagut de fer una altra vegada un debat sobre els límits de la llibertat d'expressió. Ha de tenir límits? A qui ho fent? I sobretot, per què ho fent? Són preguntes que avui ens farem i per això ens acompanyen a la taula l'actor Willy Toledo. Bon dia, Willy, com
bon
estàs?
Bon dia, molt bé.
Benvingut. Has dormit bé, sí?
Molt bé.
És que es dorm bé a Palma, eh? També ens acompanya Biel Mesquida. Bon dia, Biel, com estàs? L'escriptor, bon dia, el músic Borja Penala. Bon dia, Borja.
Bon dia.
I l'actriu Sílvia Siles. Bon dia.
Bon dia.
Què és per vosaltres la llibertat d'expressió? Vosaltres, tu, Willy, que tens experiència? Que tens 8 dies d'edat? Explica-m'ho.
Bueno, para empezar, es un derecho reconocido en todos los tratados internacionales. Pero, bueno, es básicamente la tomarte la libertad de emitir opiniones políticas, sociales, culturales, respecto a todo lo que nos rodea, ¿no? Como hace prácticamente todo el mundo, por ejemplo, en los medios de comunicación. Porque, claro, desde los medios de comunicación se nos ataca a ciertas personas por ejercer esa libertad de expresión, y en esos medios de comunicación es donde tienen absoluta libertad para decir auténticas aberraciones y barbaridades. Entonces, bueno, generalmente además vienen las críticas y los ataques vienen de parte de aquellas personas que precisamente tienen a su alcance todos los medios para decir, como digo, lo que les dé la gana. O sea, que la libertad de expresión es un paso más hacia la libertad personal.
Per tant, més enllà de preguntar-nos si ha de tenir límits o no, potser ens hem de preguntar a qui ofèn la llibertat d'expressió. No? Biel?
Ofèn els dictadors, ofèn els poderosos, ofèn el gran capital, ofèn els que es dediquen a l'assassinat, al lletrocini, a la corrupció, ofèn els dolents de la pel·lícula. I la llibertat, a més, d'expressió en el món de l'artista, en el món de tots els artistes, de totes les arts, ha de ser una llibertat absoluta. L'artista crea llibertat. Els artistes són creadors de llibertats, i llibertats absolutes. Perquè aquí també hi ha un rotllo de llibertat d'expressió i sembla que és com un altre territori. No, és un territori que no s'acaba mai, és un territori infinit, el de llibertats absolutes. I, a més, també hem de parlar de la llibertat de l'escriptor, del pintor, del músic, de l'artista, etc. I hem de pensar també que hi ha una altra... Aquesta llibertat d'expressió també s'ataia a l'autocensura. Aquesta falta de llibertat d'expressió produeix una autocensura. No se'n parla mai de l'autocensura. Jo crec que en aquest moment tenim Daltònic, que és la judicialització d'un artista, i després tenim milers d'artistes que s'autocensuren. Jo estic en contra d'aquesta autocensura, moltes vegades fins i tot inconscient.
Que al final la cultura de la censura el que fa és se sent amenaçada d'alguna manera, qüestionada, té por, actua amb aquesta censura, amb aquesta limitació de la llibertat d'expressió, atacant-la directament, i la llibertat d'expressió, per tant, el que pot fer és recular, de dir, ostres, si em sento amenaçat, torno cap a casa. Per tant, és un perill per tots, no, això?
Sí, totalment. Jo, de fet, tinc amics, col·legues, que escriuen obres de teatre i que hi ha certs textos que no s'atreveixen a dur-los a terme. Perquè diuen, hòstia, si a Willy Toledo, per cagar-se en Déu, en tal, a Toni Albà, per uns tuits, diu, hòstia, jo tinc aquest text teatral, a mi què em faran? I jo crec que és el pitjor. De fet, el mateix Pablo Hasél en una roda de premsa ho deia, no? Que la pitjor por és l'autocensura.
Però qui té por de la cultura, Borja? O sigui, abans deia, no?, tot això del capital, no?, els poderosos. La cultura, al final, és una defensa, no?, del poble, que té per manifestar-se, per expressar-se, per transformar la societat, per qüestionar coses, per posar accents a les lletres que no en porten, diguem-ne. Però qui és el que té por, finalment? Perquè, al final, tots som persones culturals, no?
La gent que es vol ignorants, bàsicament. De pensar és un perill, prendre la paraula és un perill, dir el que penses és un perill, perquè pot fer trontollar les coses, i bàsicament és això. És ve de la gent que ens vol ignorants. Des de, però no d'ara, de sempre. Que això és un problema històric.
Però considereu que ara cada vegada més aquesta onada de conflicte directe amb la llibertat d'expressió està creixent? O sigui, quan comença per vosaltres aquest conflicte? Willy.
Pues comienza desde el momento que tú das una opinión que es contraria al discurso hegemónico. El discurso hegemónico es el discurso de la clase hegemónica del tiempo que nos toca vivir. Respecto a lo que decía bien de la autocensura, hay un ejemplo que es realmente escalofriante este año en los premios Goya. Creo que es el año donde más películas catalanas o de lengua catalana estaban nominadas. Bueno, pues es el primer año en el que no se ha dicho ni una sola palabra en catalán en toda la entrega de premios Goya, ni un bona nit. Sin embargo, había muchas películas vascas también, que ahora, claro, ahora el foco, ahora los terroristas son los catalanes, ¿no? Antes eran los vascos, en general, y ahora son los catalanes en general. Entonces, fíjate hasta qué punto ha llegado el acoso mediático contra lo catalán en general, que la gente se autocensuraba hasta un bona nit, su propia lengua han tenido que verse obligados a autocensurarse, con lo cual es una muestra clarísima de cómo está funcionando la pisonadora mediática contra, en este caso, los catalanes en general, ¿no?
Fa una hora ha vingut la Maria del Mar Bonet aquí, li preguntava per la cançó seva de què volen aquesta gent que ha trucat de matinada al 68, i em deia, diu, és que aquella època les coses estaven més clares, hi havia censura, per tant nosaltres el que fèiem era escapar-nos de la censura. Diu, ara és molt difícil, diu, potser estem en una situació pitjor que abans, deia la Maria del Mar, perquè els termes són uns altres.
Això passava...
Porta el nom de democràcia, deia, no?
Això passava, però... Tu agafes imatges d'arxiu, busques Lluixac, Maria del Mar Bonet, etc., i està farcit d'actuacions d'ells en la 1, en la 2, fins i tot en pleno franquisme, cantant en català, encara que fora d'aquella manera. I això no s'ha acabat ara, això se va acabar amb el PSOE, en els 80. Ja, això, el cabaret, no?, català, etc., per exemple, en este cas, llibertat ja marcada en un idioma, no? Això es va acabar fa 30 anys, no s'ha acabat ara.
El que passa és que sí que ara tenim moltes més llibertats que abans, no? Per tant, s'ha de posar accent, sobretot, en quines llibertats potser estan més mancades. I és difícil tenir un debat d'aquestes característiques, Biel.
Jo vaig ser un damnificat del Franco, la qual cosa és un dels meus honors, perquè la meva primera novel·la, L'adolescent de Sal, el franquisme, la censura, la va aturar 2 anys. Allò era, això que deien a Maria Almà, era clar, és a dir, enviaves el text de censura passava a lo millor 7 o 8 mesos, no t'ho donaven tot d'una, i llavors t'enviaven el llibre, i eren tan bèsties que t'enviaven el llibre censurat. Jo tenc el llibre, que crec que és una peça de museu, perquè a cada 2 o 3 pàgines hi ha Rachel Vermees, pàgines rompudes de ràbia, de censor, etc. Llavors jo em vaig moure i vaig anar amb Josep Melià a Madrid a parlar amb el director general del llibre. El director general del llibre no eren aquesta visió dels feixistes boixos, no. Era un senyor que sabia català, era un senyor que quan a Melià li deia no, esto son una... és un llibre d'un jove mallorquí que va a Barcelona i lo que se revela contra la família, contra la societat, diu no, no, ataca el Estado, ataca la Constitució, ataca la família, és pornogràfico, ataca la Iglesia, etc. Vull dir que en aquell moment hi havia això, uns policies que actuaven damunt la producció cultural. Ara estem a una altra història, però aquesta altra història jo me preocupa. En aquell era tot com molt clar, si sí o no t'ho deixaven treure, si qualcú ho treia, ho segrestaven, etc. Ara no. Ara jo crec que hi ha moltes de coses que no surten, i tornem a lo que dèiem abans, perquè l'autor s'autocensura. I llavors hi ha tots els sistemes de producció, en els mitjans de comunicació, a les editorials, per tot, que també van aturant coses, és a dir, hi ha una censura. Jo crec que s'assumpte Valtònic, el fet que en Valtònic estigui en el centre d'aquesta gran vibració és perquè això existeix i havia quedat... En Valtònic està com un revelador. Mos ha revelat coses que vivíem i no sabíem.
No, i em sembla molt simptomàtic que estiguem parlant tant de Valtònic i tothom sabia qui és Valtònic, quan segurament la seva música, potser que és el que hauríem d'estar parlant ara, no hagués arribat a tenir la presència que li hem donat, però perquè no va de música, va de llibertat d'expressió. Estem parlant d'una altra cosa, no?
Sí, i bé, jo crec que també s'ha de remarcar l'expressió llibertat de pensament, no? Perquè al final és la manca que hi ha, que uns poden dir el que volen perquè pensen X i altres perquè pensem Y, ja no podem dir la nostra. Aleshores, està molt bé parlar de llibertat d'expressió, però és que llibertat d'expressió hi ha per una banda i per l'altra no. I això és el que ens queixem.
La pillo en fuera. Sí, no. Va haver una il·lusió de en esta falsa transició que va haver, una il·lusió com generalitzada d'apertura, no? De que tothom podia dir la seva, i en certa manera en molts àmbits sí que se dona la sensació. Jo era molt petit i tenia la sensació de que tothom podia dir la seva, no? Jo veia la bola de cristal, aquestes coses, no? I sí. Que ara serien impensables. O programes de música en els que sortia un grup tirant xampant al públic o coses així. O Ramon Cimpi Sants en una plaça de bous. Però clar,
aquell era un moment en què s'exploraven, no?, els límits de...
Sí, però se varen anar tancant, vull dir, per el propi sistema i també per consignes que jo entenc també que venien de fora, no?, de Reagan, de Thatcher, de ser d'un tot un sistema que al cap i a la fi el nostre estava fet a imatge i, no?, semblança d'aquell. És com que tot se va tancant cap a la homogeneïtat.
Això també és culpa de la societat, és a dir, molts programes d'humor que es feien a aquella època o moltes imatges que ens arriben eren molt més bèsties i hi ha moltes coses que ara no es podrien fer. Hi ha imatges a la televisió que ara no es podrien ensenyar perquè no serien acceptades. ¿No?
Sí, no, pero está clarísimo, vamos. O sea, dices que había, que tenemos más libertades ahora que durante el franquismo. Bueno, al final de todo tenemos las libertades que al régimen le interesa que tengamos. O sea, aquellas que el régimen considera que no van a ser peligrosas para ellos. Fíjate un ejemplo de cómo estamos, de qué retroceso bestial estamos viviendo en nuestra libertad de expresión, entre otras muchas cosas, que, por ejemplo, Evaristo Páramos, el cantante de La Polla Records, Gatillazo, lleva 35 años cantando las mismas cosas. Bueno, pues recién, hace 10 días, fue, según se bajó del escenario, vinieron tres policías a tomarle nota y a ponerle una denuncia por injurias y calumnias a la policía por decir policías hijos de puta, cuando Evaristo lleva, dice policías hijos de puta, entre canción y canción, 6 veces desde hace 35 años. Y a esa hora cuando vienen a por él. Ese es un síntoma clarísimo y realmente escalofriante de cómo estamos retrocediendo. Lo que tú dices, las bandas de rock de los años 80, bueno, se decía absolutamente todo, ¿no? Había canciones de riéndose de Carrero Blanco, bueno, la propia prensa, Tipicol, tenían un chiste sobre Carrero Blanco que lo decían en la televisión española, en horario de máxima audiencia, y todos nos reíamos.
Y no eran chemoldes, querres, ni...
No, para nada.
Pues
otro tip era, era ultra, ¿no? Bueno, pues ahora ya no se puede. O sea que realmente tenemos que estar muy alerta y muy preocupados y plantarle combate a este retroceso que estamos viviendo.
¿Y cómo es planta combate? Ahora el Willy lo introduía. De hecho, tú, Willy, te han citado para declarar por un delicte contra los sentimientos religiosos y no hi has anat. Tu dius que és una farsa. El teu cas ara mateix en quin punt es troba?
Perdón?
El teu cas en quin punt es troba?
¿Quin punt es troba? No ho entendió.
¿Cómo se encuentra tu caso?
Ah.
¿En qué punto se encuentra?
Bueno, tuve la primera citación a la que no acudí. Ahora tengo la segunda el 28. Y tampoco voy a acudir. Y bueno, estamos organizando una procesión. Vienen las compañeras del Santo Coño Insumiso desde Sevilla con su coño gigante de 5 metros. Y haremos una procesión laica por las calles de Madrid, y luego viene Leo Bassi a hacer una misa patólica con su pato gigante también, nos gusta todo lo grande. Y bueno, pues plantaremos cara a este nuevo atropello contra la libertad de expresión en ese acto. Y me imagino que ese mismo día 28, el juez, como será la segunda no comparecencia, emitirá una orden de búsqueda y captura, vendrán a detenerme por haberme cagado, según las denuncias, por hacer escarnio del dogma de fe de la santidad y la virginidad de la Virgen María. 2018. O sea, yo no puedo hacer escarnio de una novela de ficción. No puedo hacer. Es como si me acusan de hacer escarnio de Mortadelo y Filemón. Bueno, pues, señores, perdónenme, ustedes crean lo que quieran. Yo no tengo nada contra sus creencias. Ahora, déjenme vivir en paz y no me obliguen a mí a creer en una sandez como el dogma de fe de la santidad de la Virgen, María. Entonces, la situación está ahí y acabaré detenido y me pondrán una multa que no voy a pagar, y según la ley, si tú no pagas la multa, vas preso. Entonces puede llegar el momento en el que en este país un ciudadano entre preso en la presó por haber hecho escarnio del dogma de fe de la santidad de la Virgen, María. O sea, es realmente espeluznante. Pero bueno, yo voy a asumir todas las consecuencias que tenga que pagar, obviamente. Si en este país es un delito hacer lo que yo he hecho, pues... que vengan y me pongan las esposas.
Però aleshores, la manera de plantar cara a això és fer-ho amb la creació, no? Tu deies, sortirem amb una processó al carrer, farem avui un concert per la llibertat d'expressió, 40 artistes que hi participen. Només queda la creació per combatre això?
No. S'ha de combatre en tots els fronts. Fins i tot s'ha de combatre, jo he quedat acollonat, s'ha de combatre en el front de la vida quotidiana. Poso un petit exemple, que vol dir la vida quotidiana? Vaig anar a un sopar d'una amiga, hi havia diferents persones, jo estava parlant amb una amiga al meu costat, en una taula d'unes 20 persones, i li vaig demanar per un jutge, que era un fill de puta, que era jutge, que no vull ni nomenar perquè no sé el nom, que és el que havia aturat lo del túnel de Solla perquè fos gratuït i que també havia aturat l'esbocament, desmuntament del monument feixista de la feixina. I jo parlava amb aquesta amiga i li vaig comentar això. Doncs és que de 4 dies una persona que ho va sentir de la taula me va denunciar com a incitador a l'odi perquè en un sopar privat...
Una conversa privada jo havia dit
fill de puta a un jutge. Vull dir que si jo una conversa privada no puc dir fill de puta a un jutge... Bueno, és que
avui ja... ho has dit en antena, però vaja, ja entenc que era per explicar l'anècdota, eh? Sí, queda clar. Clar, per tant, s'ha de combatre no només amb la creació, amb aquesta originalitat, sinó també amb el compromís ferm de la ciutadania en reclamar això. No sé si aquí a les Illes, Sílvia i Biel, heu notat que això... està passant, és a dir, les Illes sempre té aquesta imatge de que són gent que van més a poc
No.
Aquest concert ha rebentat d'entrades, sold out, i hi ha moltíssima gent que s'ha implicat, per tant sembla que també està despertant alguna cosa amb tot això.
Sí, en aquestes illes, no, d'Illa de la Calma, Rossinyol i el tòpic de tota la vida, aquesta illa és un laboratori internacional, hi ha màfies de tots els països, hi ha tràfic de tot, hi ha pagesos, hi ha bona gent, hi ha fills de puta, vull dir, aquesta illa jo l'he agafada com el laboratori de la meva creació perquè ho té tot. Vull dir, el territori pot ser del més petit d'Europa on es poden fer novel·la negra, pel·lícula negra, novel·la d'amor, novel·la de turisme, de tot. Vull
receptes
dir...
Sí. Que
en competició amb València.
Sí, exacte. I amb Sabadell a vegades, també. Mm. D'acord, no, però vull dir que sí que és veritat que hi ha hagut un cert despertar de la gent. És a dir, segurament aquest reclam... També, és a dir, tu, Willy, quan fas la processó, saps que hi haurà una gent que es despertarà, que t'acompanyarà, és a dir, hi ha molta més sensibilitat. Una de les coses bones que té aquest atac és que provoca una reacció.
Absolutamente, sí. Fíjate, una de las muestras claras de que... Bueno, uno de los discursos fundamentales y de las estrategias fundamentales del capitalismo es hacernos sentir que estamos solos. No solo que estamos solos, sino que solo podemos solos. O sea, que no hace falta que nos organicemos, que nos juntemos, que nos abracemos, no. Tú solo puedes. Y además, si te pasas tres pelos, vamos a hacerte sentir solo. Bueno, la muestra de que no estamos solos es que aquí hoy hay 8.000 entradas vendidas para este concierto. El viernes por la noche estaba todo vendido también en el Teatro del Mar. Es la muestra clara de que no estamos solos y este tipo de eventos son fundamentales porque precisamente para contrarrestar ese discurso es fundamental que nos encontremos, que nos miremos, que nos abracemos, que nos reconozcamos y que nos digamos, oye, ni tú estás sola ni yo estoy solo, estamos juntos en esto. Y fíjate, ayer por ejemplo vi las estadísticas de, no sé si tiene mucho que ver con esto, pero quiero decirlo, de los espectadores del Partido de España el otro día, 10 millones de personas. Nos hacen ver que la selección española es lo que nos gusta a todos, lo que nos encanta, la de todos. Bueno, pues 10 millones de personas en este país es un 25% de la población. Hay un 75% de la población que el Partido de España ni le va ni le viene, ¿no? Sin embargo, el mensaje es la de todos y todo el puto día la selección española. Bueno, pues esto realmente quiere decir que no, que somos muchos más de los que nosotros pensamos. Ellos tienen claro que somos muchos, por eso intentan dividirnos, atomizarnos. Però no, somos muchos y hay que seguir para adelante.
Borja, tocaràs avui amb la Maria del Mar?
Sí, ara a la una.
A la una. Per tant, d'aquí res, d'aquí una horeta i mitja.
Una horeta i mitja.
Molt bé, fantàstic. Us vull agrair moltíssim que heu vingut avui al Suplement, en aquest especial que estem fent avui des d'aquest concert de la llibertat d'expressió. També hi som des de la ràdio pública, quan falten 5 minuts per arribar al punt de 2:15, el Biel Mesquida, el Willy Toledo, el Borja Penalba i la Sílvia Silés. Moltíssimes gràcies, de veritat.
Gràcies.
Fem una pausa i nosaltres fotrem canya a l'actualitat, com fem sempre els dissabtes amb el Maiol Roger, la Llucia Ramis i la Carme Lloberes. Però avui ho farem amb 3 d'aquí, de les Illes. Fins ara.